Bon dia, són les 6 i des d'ara fins a 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I avui ens hem llevat amb ganes d'anar de concert. De fet, el 6 de juny, a l'Hut de Gas, es fa el concert solidari a benefici de Sonrises de Bombay. Tenim amb nosaltres a la Isabel Martínez, que ella és la responsable de comunicació, i també a l'actriu Manuela Vallès, que també la tindrem en aquest concert. Benvingudes a totes dues.
Hola.
Moltes gràcies.
Molt contents que estigueu aquí. I primer, de que ens expliqueu exactament què és Sonrises de Bombay?
Mira, Sonrises de Bombay som una fundació que portem 18 anys lluitant pacíficament contra la pobresa i en concret fent front al tràfic humà de persones, no? Que, bueno, aquesta forma d'esclavitud, no? Que estem molt centrats en l'explotació sexual, lluny de desaparèixer, no és així, o sigui, hi ha 50 milions de persones al món en condicions d'esclavitud, no? I des del 2016 aquestes xifres creixen, no paren, no disminueixen. Mm-hmm. Llavors nosaltres, de fet, igual hi ha persones que ens estan escoltant que els hi sona, perquè hi ha un llibre que es diu Sonrises de Bombay, mm-hmm, que és, el va escriure el meu jefe, el fundador i director general de l'entitat, Jaume Sant Llorente. Llavors explica, no? És una història d'un projecte individual que actualment és un projecte col·lectiu, compartit per moltes persones, col·laboradors, socis, etc. I durant molts anys hem treballat a la Índia i en els darrers anys hem anat ampliant els nostres projectes.
Clar, això és el que anava a dir, perquè hi ha el nom, Sonrises de Bombay, sembla que l'àmbit territorial sigui aquest, però heu anat ampliant.
Sí, Bombay és el nostre origen, però justament, no, aquest centrar-nos en la lluita contra el tràfic humà, que et fa veure que és una problemàtica global, ens ha fet començar a treballar a Bangladesh, a Nepal, no? Treballem molt centrats en la prevenció, en el rescat i en la rehabilitació de víctimes i supervivents, en aquest cas. I enguany també hem començat a fer projecte aquí, oferint recursos a persones que també són víctimes del tràfic humà i que són originàries dels països on nosaltres tenim més expertesa i, per tant, on podem aportar una mica més.
Perquè com es treballa justament per evitar això?
Com es treballa per evitar això? Doncs mira, una part fonamental de la nostra tasca, que és com un dels projectes insígnia, no, de la nostra fundació, és l'educació. L'educació, tenim parvularis, treballem en l'accés a l'educació de nens i nenes, no, en l'educació obligatòria. Això és fonamental, perquè a més a partir d'aquests projectes educatius també fas xarxa, treballes amb les famílies, no, i pots oferir informació, perquè moltes vegades el problema és la manca d'informació, a part de la manca de recursos, no, la situació de pobresa. Després, la sensibilització en aquestes problemàtiques específiques. A l'any fem moltíssimes xerrades, no, en les comunitats on treballem, per tant, d'alertar sobre què pot ser, no? un inici de cas de tràfic humà. A vegades són històries d'amor, a vegades no, a vegades és la pròpia família, una tieta, un veí que ven, no, sobretot a dones i nenes per aconseguir diners. Llavors, bueno, la prevenció passa molt per aquí, per l'accés a la informació i per l'educació.
Mm-hmm. Tu, justament, Manuela Vallès, tú vas a estar. ¿A dónde va a ser? ¿A Bombay,
sí,
exactamente?
Yo les conocí, sí, estuvimos en Bombay. Yo les conocí realmente de la mano de mi pareja, de Ivonne Cormenzana, que ya tenía contacto con Sonrisas. Él tenía un proyecto de ir a Bombay a grabar vídeos educativos. Él también se dedica a lo audiovisual, como yo, Ivonne. Y entonces fuimos para allá 10 días a grabar estos vídeos educativos, que eran, pues, por ejemplo, cómo lavarse las manos, o cómo, bueno, ir a la escuela, no sé, como un montón de cosas prácticas que pensábamos, bueno,
para ellos.
Claro, y que como ya casi todo el mundo accede de alguna forma a lo audiovisual, ¿no? Ya sea por un teléfono o en los colegios o tal. Y bueno, para mí fue un viaje espectacular, o sea, para mí un regalo, Sonrisas para mí ha sido un regalo desde que los conozco. Leí también el libro de Jaume Sant Llorente, me parece ya un superhéroe. Cuando le conocí yo estaba temblando ahí en Bombay, porque realmente la bondad que desprende ese señor es como, bueno, fuera de absolutamente de lo común. Y luego entendí muy bien el nombre de Sonrisas de Bombay, porque efectivamente sonríen mucho allí la gente. Y bueno, pues como, o sea, a mí me enseñaron mucho la gente de allí, de Bombay, cómo vivir con tan poco y con alegría, ¿no? Realmente yo, o sea, me ayudaban a mí, ¿no? Más que yo a ellos. Pero bueno, al final era pues también pues conocer sus vidas, veíamos dónde vivían, veíamos la labor de Sonrisas, pues impresionante. También algún taller donde trabajaban cosiendo. Bueno, más que nada para mí fue el acercarme a su mundo, ¿no? Y creo que esa es la labor de Sonrisas. Yo he seguido en contacto con ellos en todo lo que les puedo ayudar. Pero para mí realmente lo que son es una ventana a una realidad a la que yo agradezco tener acceso por conocerlo, claro, i poder contribuir en lo que jo puedo dar.
Exacte, justament per això es fa aquest concert també, perquè es necessita de l'ajuda de nosaltres, no? De tothom.
Totalment, o sigui, per finançar aquests projectes de prevenció, per finançar també operacions de rescat, vull dir, clar, això són moltes setmanes i mesos de feina, de treball, no?, amb cossos policials, no?, darrere de pistes, etc. I tot això, evidentment, sense recursos no es pot fer. I per això estem superagraïts, no?, de que la Manuela i els altres participants del concert...
Sí, aquí tinc el cartell, que ara el direm, és River Omelet, la Manuela Bellés, Random, i també està presentat per la Brigitta Lamour, que se li dona un nivell i
ens donarà ja el colofó. Sí,
i tant, serà una jornada maquíssima, i veu decidir fer-ho per algun motiu especial ara justament? Aquest 6 de juny?
No, la veritat és que la data, mira, fent gala d'una de les bandes, és una mica random, és Luz de Gas. La veritat és que sempre estan oberts i disposats, i parlant amb ells va ser la proposta, i vam pensar que, bueno, que de cara al bon temps venia de gust, però sobretot és això, és emmarcat en la necessitat de poder continuar fent aquestes operacions de rescat, que, bueno, realment és que són molts els casos, justament ara aquestes setmanes, i no tenim clar el motiu, s'han produït més desaparicions de nenes de l'habitual, estem, bueno, veient una mica què és el que està passant, i, bueno, és una situació real, no?, amb la que estem cada dia, i per tant aquest és el motiu, la recaptació de fons, i a part de poder gaudir d'un vespre xulo. I ara recordava de quan va estar la Manuela també, ella va fer un taller amb aquestes nenes que us dic, no?, de que, amb les que promovem l'accés a l'educació obligatòria. Moltes vegades les nenes, no? Ja ho veieu, no? Estem parlant de que moltes vegades les víctimes són dones, nenes, i moltes, clar, deixen els estudis i que puguin continuar estudiant o tornar a estudiar. I ella va fer un taller, l'altre dia estava mirant el vídeo, i realment era molt xulo, no?, per elles poder veure referents
femenins,
exacte,
que
no?
tiren endavant.
Les fa ajudar, que és el que intentem cada dia, pensar en gran, no? Bueno, tu vens d'aquí, però anem a buscar totes les eines perquè puguis arribar allà on tu consideris com puguis.
Yo para entonces justo acababa de sacar mi primer disco. Yo realmente soy actriz como carrera seria, digamos, pero también me gusta mucho la música, y tengo un disco que saqué en el 2018, justo el año antes, en el que, bueno, son todo canciones escritas por mí y hablan mucho de la superación. Hay canciones que son más baladas, otras que son como una rumba, otras más para bailar, así. Y bueno, hace tiempo justo que no toco. También para mí es una oportunidad tocar aquí en Luz de Gas. La última vez pues estuve en la Razzmatazz, pero fue como hace un año o algo así. O sea, como que realmente mi carrera es como actriz, pero que la música es como mi pasión. Y bueno, por eso lo digo un poco para los que no me conozcan o quizás conozcan mi faceta de actriz, pues como cantante el disco se puede escuchar, que ya está fuera en Spotify, se llama Subo Bajo, y será el que presente junto con compañeros músicos de aquí de Barcelona que me acompañarán, además de estas otras dos bandas que has...
Per tant, un gran moment que també es pot viure a través d'aquest concert solidari, no? El conèixer també l'obra de la Manuela Bellés, que, com dèiem, actuarà juntament amb River Omelet i Random... I que ja poden comprar les entrades la gent que vulgui?
Les entrades es poden comprar anticipades a través de les nostres xarxes socials, està super anunciat, per tant tothom trobarà el link amb molta facilitat. Són a 15 euros i el dia de l'espectacle també a 18 euros a la mateixa sala Luz de Gas.
Doncs per tant, si algú vol improvisar, que vagi el mateix dia, però escolta'm, si podeu comprar-les anticipadament, molt millor.
I si algú ens vol donar suport i no pot assistir, també tenim fila zero i a la nostra nostra pàgina web, sonrisesdebombay.org, on també trobareu com comprar les entrades, podeu fer donacions, però jo us recomano que les compreu abans, que escolteu aquests grups, perquè
exacte.
Jo ara aquests dies fent la promoció i les xarxes i tot, els vaig escoltant tota l'estona i s'enganxen. Jo crec que tenim un cartell molt xulo.
Segur.
Per tant,
serà tota una experiència i a més acostar-se a Sonrises de Bombay, com deia ara la Manuela, et dona molt més del que dones tu. Reps molt més del que dones tu.
Absolutamente, pero eso ya pasa. Siempre que ayudas, te da más a ti ayudar que a ellos. Quiero decir, es que es un regalo poder brindar algo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso es esta poca cosa que yo pueda hacer, pero que yo le decía también mismamente a Isabel que para mí el poder tocar en esta sala y tener esta sensación de, bueno, y enterarme de los proyectos que están ahora, bueno, acercarme para mí es un regalo y creo que le pasará a todo el mundo, ¿no? A toda la gente que quiera aportar, pues se sentirá como yo.
Doncs ja ho veieu, ja ho sentiu. Aquesta bona energia és la que respirarà aquest dia en aquest concert solidari. El 6 de juny, a les 8:30... Luz de Gas. Aquí està la cita, Sonrises de Bombay. Doncs moltíssimes gràcies a totes dues, a la Isabel i a la Manuela. I t'escoltarem, et seguirem també la teva trajectòria musical. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Passegem pel món filosòfic, el món de les idees, i ho fem acompanyats d'una bona professora, la Montse Crespín, que ella és professora de la Universitat de Barcelona de Filosofia. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemí.
I parlem avui de civilitzat, salvatges, bàrbars, la filosofia política i evolució de les societats.
Mm-hmm.
Aquí, sota aquests conceptes, s'amaga molt contingut.
Molt, molt, molt contingut. Primer de tot, gràcies, per allò de bona professora.
És que ens agrada molt anar acompanyats, perquè moltes vegades, quan hi vas sol amb aquests viatges, et pots perdre una mica, i com a mínim tu ens ensenyes una mica, ens fas de guia.
Bueno, és que ens fiquem les dues, amb temes complicats.
Sí, amb temes complicats, amb temes complicats. I avui, com dèiem, parlem d'això, de civilitzats, salvatges, bàrbars... Aquesta classificació...
Una evolució triàdica de les societats. I connectem-ho amb el que vam parlar fa uns dies sobre el tema aquest de la genòmica i la genètica portada a terrenys polítics i socials. Doncs ara podem mirar aquest patró que apareix amb força, sobretot al segle XIX, i mira els països segons el seu estadi de consecució d'avenç civilitzatori. Per tant, divideix el món... per dir-ho d'aquesta manera, entre països civilitzats, barbàrics o salvatges, i aquesta tríada, que deia jo abans que no tenim en força al segle XIX, jo vull dir-vos que encara continua vigent. I per què, no? Perquè, clar, aquesta jerarquia tripartida el que fa és mapejar el món en territoris ideològicament conceptuats, per exemple, primer de tot, una idea homogènia d'Occident, on entraria Estats Units, l'imperi, encara que en decadència, com sabem, nosaltres els aliats europeus i alguns països, no?, de l'Amèrica del Nord, Central i Sud, i el Japó. Representarien la idea de civilització com superioritat moral i superioritat en termes de poder i coneixement.
Mm-hmm.
Després tenim la resta del món i tenim els abans barbàrics, ara autocràtics, com per exemple la Xina, i una resta que va variant i on estarien, en aquest cas, doncs, aquells territoris travessats per l'anarquia i el salvatgisme. I us deia, això és del segle XIX. Però, clar, aquesta tríada continua. Per exemple, Robert Cooper, l'any 2000, un diplomàtic britànic, plantejava en un escrit l'estat postmodern i l'ordre mundial precisament aquest mateix tipus de classificació triàdica. I el que parlava era, d'una banda... del que considerava que eren els estats europeus, que eren postmoderns, perquè tenien un sistema relacional pacífic i una consciència polític-moral oposada als conflictes bèl·lics. Això sabem que no és veritat. Però, bueno, després estaven els moderns, no?, incardinats en estructures mogudes per la raó d'estat i la privacia de la seva sobirania nacional, forta, com ara, en aquest cas, representava la Xina. I després parlava dels despòtics, no?, on ficava, sobretot, doncs, alguns països on el centre de la política està la religió, per exemple, islàmica, i després estaven els premoderns o fallits, en situació anàrquica o de lluita fratricida, com sobretot ell pensava en països de l'Àfrica subsahariana. Per tant, aquesta triada continua present. Ja no es parla, d'això de... o tan clarament, no?, de bàrbars, de salvatges, però el funcionament és el mateix, com podem veure.
Sí, el pensament segueix per la mateixa línia.
I per què, Noemí? Perquè això necessitem sempre, no?, per conformar la nostra identitat, posar al davant nostre uns enemics, o si voleu, doncs això, no?, uns diferents. Per tant, per jo, no?, reforçar la meva pròpia idea de civilització, el que he de posar-me al davant, doncs és això, no? Són aquells que no són civilitzats. I, per tant, classificar, jo comentava abans, mapejar el món en aquestes idees, no?, aquests territoris que estan travessats per les ideologies.
Els que són com jo i els que no són com jo, que, per tant, són els que van equivocats.
És això. I per mantenir, sobretot, no?, abans comentava, autoritat moral. El ceptre moral, per exemple, de l'imperialisme, que encara, per exemple, de l'hegemon, que és Estats Units, se sustenta amb aquesta idea i necessita de l'altre, necessita d'aquest enemic, i si no, el construeix.
I per tancar, com sempre, recomanem en aquest cas que els nostres oients es puguin aproximar al temps il·lustrat.
Sí, que és l'origen, no?, podríem dir, d'aquesta qüestió que hem vist, no?, d'aquesta evolució triàdica de les societats. I recomano un llibre realment excel·lent, molt notable, coeditat per Maria José Villaverde i Gerardo López Sastre, que porta per títol Civilizados y Salvajes, la mirada de los ilustrados sobre el mundo no europeo, que va publicar el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales l'any 2015.
Doncs amb aquesta recomanació bibliogràfica ens quedem, Montse. Com sempre, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Gràcies, Noemí.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 28 de maig de 2006, Fernando Alonso guanyava a Monte Carlo el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco. Per primera vegada ho aconseguia un pilot de l'Estat. Aquell dia triomfava arreu del món Rihanna amb la seva petició de rescat, SOS SOS. Aquí la ràdio ens acostava a l'èxit del grup mallorquí per excel·lència, Antònia Font. Publicaven el seu LP Batiscafo Catiusques, que certament va revolucionar el panorama musical d'aquell 2006. Sentim un dels seus temes més animats i agraïts. Why, yeah.
Jo canto sa lluna i sa estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i el teu submarí t'hi ha barjat. Jo tantes te feia sa galleta quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda. Oh yeah.
Tant la gravació original o les interpretacions en directe, com la versió que em van fer amb orquestra, Guaya, per mi, sempre ha estat una de les més encertades d'Antònia Font. Aquell 2006 podien gaudir de Jesús Quintero i el seu Loco de la Colina, Màxima FM, l'emissora pujada de revolucions musicals, extenia les seves emissions a diferents ciutats de l'Estat. L'emissora pública, impulsada per la Diputació de Barcelona, Com Ràdio, definia la seva gent com a gent oberta. Aquell any també podíem sentir els espais gratuïts de propaganda política a la ràdio pública en relació a la reforma de l'Estatut. A RAC1 triomfava minoria absoluta, el programa de paròdia política de Toni Soler, Queco Novell i Manel Lucas, abans que tot plegat esdevingués espais com Polònia, Cracòvia o Està passant.
Jo tant sa lluna i sa estrella,
sa jungla i es bosc animat.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Sí,
secció
d'òpera.
Sí.
Sí.
Segur?
Segur.
Està segura?
Va, ens portes una òpera, no?
Hombre! Ah. Hombre! Vaja, jo et porto una òpera. Mira, porto 3 setmanes al banquillo, xata.
És veritat.
El Liceu 1, Liceu 2 i un Wagner. A mi, que sóc el belcantista. L'altre dia, he de dir una cosa, l'altre dia em va passar i li envio una abraçada enorme aquí al Marc Sala, un tenor que vaig entrevistar, i em diu... Qui és aquest belcantista? Em vaig sentir per un moment com el Clark Kent, que dius a les pel·lícules, però aquest noi no se n'adonen que es posa les ulleres i és el Superman? Marc, gràcies. Doncs,
sí.
Escolta,
sí.
Ja puc anar salvant la gent pel món.
Marc Balcells és el belcantista, que sàpiga tothom.
Aquí i a Twitter i a tots llocs.
I a tot arreu, a tot arreu.
Porto una òpera de bel canto. De bel canto entès en el sentit més ampli d'aquest estil de cantar, que és poca broma, perquè aprofito que ara ha sortit una nova gravació per parlar de... Això no parlarà en gaires programes d'òpera, us ho dic ara, de Spontini i de la Vestal.
Pinta bé.
Hombre, és que us encantarà aquesta,
sí?
I si us plau, aneu a aquestes plataformes a buscar-la o compreu-vos el CD o el que us faci més il·lusió, perquè és preciosa. És una òpera que Spontini va crear per l'Òpera de París l'any 1807. I diuen que és força precursora d'això, que seria aquesta gran òpera francesa amb ballets i tot d'actes i tal i qual. Tot i que aquí encara no estem, no hem arribat ben bé allà, eh? És una òpera de 3 actes i ell el que ja va voler és fer servir aquests temes així, francesos, romans, bueno, és aquesta cosa de l'imperi romà, de sacerdoteses, de soldats que tant ens agrada. Sigui com sigui, és una òpera molt xula que... La Maria Callas va fer un redescobriment aquest renaixement d'aquestes òperes que havien caigut, però a la nit de l'oblit, que no s'escoltaven, i s'ha gravat ara la versió original en francès.
Mm.
Així que prepareu-vos, perquè començarem sentint una mica, no a la dolenta pobreta, però una que ens avisa per on van els tiros. Escolteu-la. Ja ho diu, l'amor és un monstre bàrbar i és el pèrfid enemic de les vestals. Perquè direu, què són les vestals? Doncs jo us ho explico. Això, si algun dia us poseu a passejar pel Fòrum Romà, encara queda part del temple de les vestals, que eren unes sacerdoteses que guardaven, i ojo, perquè aquí... Ojo, avui estic...
Aquí sona... Sí, sí.
Estic sembrant de barbarismes. Aquí rau el quid de la qüestió... És el foc sagrat de Roma. Aquest foc no es pot extingir. A més, si us en recordeu de la norma, que no era una vestal, però una sacerdotessa, precisament el que ve a dir aquesta senyora que canta ara és que tu entres al sacerdoci, però no en pots sortir. I aquí ja veureu què
aquí
és el que passa.
Tot.
Què és el que passa? El que passa és que la nostra vestal, la Júlia, entra... que no acaba d'estar gaire decidida si ho ha de fer, però l'obliguen a entrar i ara l'escoltareu aquí com plorant, pobreta. Escoltem-la.
Maca.
Com canta de bé la Marina Rebeca, que per cert ens va cantar la Norma aquí. El tema és que aquesta noia l'obliguen a entrar al sacerdoci de les vestals, però té nòvio!
Oh, home.
El nòvio estava de parranda, estava a la guerra de les Gàlies.
Ah.
I clar, què passa? Que torna content perquè es trobarà amb la nòvia i li diuen no, però si la nòvia s'ha fet sacerdotissa i a més un cop feta sacerdotessa...
No pot sortir.
Exacte, per tant, tururut. Tururut. I així el pobre noi és com entrem al segon acte. Al segon acte escoltarem la gran ària, sobretot, de la soprano.
Thank you.
Són àrees precioses. No n'hi ha cap que diguis, ai, que lletxota aquesta àrea, aquesta àrea, mira, ni fu ni fa. Són totes precioses. En Rosset, amb els talents lírics, que és l'orquestra, ell és el director d'orquestra, ha agafat un cas xupi, i per tant, estupendo que l'escolteu aquest disc. A tot això, ara ell entrarà, no l'escoltarem, perquè avui hem fet una secció plenament femenina, no hi ha ni una veu masculina, ara ens sonarà algun al cor i tal. Entra ell, el noviete, li diu, escolta, com m'has fet això, ta-ta-ti-ta-ta, i escolta, estan tan apassionats que no se n'adonen que la flama sagrada...
Ai, s'ha apagat.
S'ha apagat.
Home, mare, és que també hauria pogut mirar una mica, eh?
És que ja podrien haver vigilat, però bueno, en fi, total, què passa? Condemna mort d'ella, no serà una mort fàcil, i evidentment acabem el segon acte amb el cacau meravellau que ens agrada a nosaltres. Mala maró. I el tercer acte, doncs, tot passa. Què és el que passa? Com es desencadena la cosa? Ella no vol dir ni piu de l'altre. I a l'altre no vol dir ni piu d'ella, perquè ella, el noviete, està intentant intercedir per ella i que la salvi el sumo sacerdote, però clar, evidentment, tampoc aquí vol anar dient noms ni res de res. El tema és que l'altre ha de morir a dintre d'una tomba. Ha de morir, doncs, tancada.
Enterrada.
Oh. I què és el que passa? Doncs passarà una cosa, però abans la sentirem cantar encara una altra ària de pena que és preciosa.
Ella sap que ha de morir.
I que s'acomiada de tots.
Oh.
Diu adéu, que us deixo. Que tanquen la porta i tararí. Però què és el que passa? Que entrant cap a la tomba aquesta, escolta, el vel li cau i hi ha un raig divino, ras, que, i el crema. I diuen tots, hombre, si això ha passat...
És
una senyal divina i acaba bé l'òpera.
Què dius?
Què et sembla?
Salvada per la campana, eh?
Home, salvada un deus ex machina, salvada l'últim minut, eh?
Ui.
Pel canto d'un duro, que diem a casa meva.
Sí, pel canto d'un duro.
Per tant, avui estic molt esplèndid. I escolta, acaba feliç l'òpera,
no
que sé que a tu t'agrada.
Home, és que veus, morir tancada estaves... en una tomba havia de ser...
Bueno, Aida.
En una tomba.
Aida de Verdi, però sí, el que passa és que Aida mora amb el nòvio, o almenys, mira, moren junts, però...
Home,
aquesta,
però sola,
aquesta tancada. Estava allà, que vamos, aquesta penjada.
Sort que a l'últim moment...
Tatachan. Que el del canto.
Va, fantàstic.
Que el del cantista. Sabies que era jo?
Sabia, també estava... Sí, dubtava, però avui hem tret la màscara.
Ja està.
Escolta,
ara empararan.
Ens quedem amb aquest tros final.
Gaudim d'aquest final, que és preciós.
Doncs vinga, Marc, que vagi molt
bé. Una abraçada a tothom.
D'empresa, ho fem amb l'Oriol López Villena, ell és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Avui m'agrada molt parlar d'aquest tema perquè justament posa al seu lloc el que és l'empresa, el que és la família, qui sóc jo, que a vegades ho confonem tot,
sí.
I és fatal. És dolent per l'empresa i pel treballador, per tots.
És dolent per tothom, és a dir, hem de tenir molt clar que una empresa hauria de ser el fonament, i els fonaments estan a baix, de tot allò que una família i que una persona volen aconseguir. Que són coses com la salut, tenir més salut, felicitat, propòsit, tenir bones relacions, uns interessos concrets, jo soc tenista, a vegades jugo a tenis, un altre serà no sé què. És a dir, la persona sempre està per sobre, d'acord? I l'empresa ha de construir sobre, o sigui, ha d'intentar construir tota aquesta vida.
Això és molt bo també que ho tinguin clar els empresaris.
També,
que la persona està per sobre de tot.
Sí, clar, hem d'entendre, és a dir, des de l'empresa hem d'entendre que igual que jo dic que l'empresari ha de posar-se ell a dalt i a la seva família i les relacions familiars i el patrimoni i la caritat que vulguin fer i els valors que tinguin sobre l'empresa i que l'empresa és una eina per construir i per aconseguir totes aquelles coses que volen fer, han d'entendre que els treballadors, nosaltres també hem d'entendre que els treballadors també estan en aquesta situació i també han de posar les seves famílies i les seves i ells mateixos pel davant de l'empresa. No hi ha cosa pitjor que dir allò de aquí som una gran família. No és veritat. No és veritat. I és molt injust. Perquè això vol dir que en un moment donat el posaràs al treballador a triar. entre dues famílies. I clar, què no faràs per una família? Llavors, això és molt injust. És una cosa que jo evito completament.
I que genera molt d'estrès.
Bueno, genera estrès perquè en realitat et sents lligat com si fos una família. Uh-huh. I et diuen que és una família i t'ho van repetint i al final penses, ostres, he de triar entre dues famílies. Tu imagina que haguessis de triar entre dues famílies. Imagina que haguessis de triar, si tens dos fills, entre dos fills.
No, fatal.
És a dir, que et sentiries malament. No podries. Doncs sí, sí. Pues és el mateix. No pots triar els teus pares i dir, m'agrada més aquesta mare. No...
I la família són els teus, clar, evidentment.
Llavors, la família són els teus, i tu has de tenir clar això, i has de tenir clar que l'empresa ha de servir d'eina per aconseguir tot això. Moltes vegades, quan l'empresa creix, quan creem l'empresa sempre tenim això al cap, eh? O sigui, això és curiós, perquè quan l'emprenedor crea l'empresa, té molt clar per què la vol. Vull tenir més temps, vull tenir més llibertat, vull tenir més diners, vull tenir el que sigui, d'acord? Vull convertir-me en un mecenes. Hi ha molts objectius, però tenen molt clar. El problema és que quan l'empresa comença a créixer, es fa com allò, com un nen petit molt exigent, i la primera víctima és totes aquelles coses que volia aconseguir la persona empresària. Totes. D'acord? Totes. És a dir, el
ja,
temps, els diners...
No tenim temps, els diners no són els que pensàvem...
Els diners, però si cal que l'empresa en tingui més de moment, doncs clar, jo no tinc. És a dir, tot va allà. I llavors, aquest és el que hem d'intentar trencar. Hi ha moments per tot, segurament, però hem d'intentar trencar això. L'objectiu sempre ha de ser pensar en l'empresa com una base. Com què fa, com ho fa, amb qui ho fa, com de sovint, per què ho fa. És a dir, és intentar... Això és l'estratègia de l'empresa. I l'estratègia de l'empresa va lligada a obtenir uns resultats. I aquests resultats han d'anar... És un retorn que obté la família. D'acord? De la persona que la dirigeix o la persona que la crea o les persones que l'han creat. I allà és on aprofundim, i és aquella empresa ha d'aportar un patrimoni, ha d'aportar un llegat, fins i tot, de futur. D'acord? L'altre dia un client meu em deia, m'agrada perquè en els darrers anys he aconseguit que l'empresa s'assembli a mi. Sembla una tonteria, però clar, segueix els meus valors, les meves creences. Fins fa uns anys aquest empresari bàsicament estava treballant amb les valors d'un altre i intentant fer diners, intentant aconseguir clients sense que fos de la manera que ell li agradava. Ara se sent que l'empresa l'acompanya, que va amb ell.
De fet, abans deies que una cosa molt significativa és quan algú diu, és que jo no vull aquesta vida pel meu fill, per tant, no vull.
Aquest és un símptoma, és una bandera vermella.
Sí,
en algun moment us heu trobat que us deixo el cap...
O amb la teva feina, jo no vull que el meu fill sigui el que jo soc.
No vull que es dediqui a l'economia, no vull que sigui metge, no vull que sigui... que tingui una empresa, no vull que sigui periodista. Quan diem això és una bandera vermella, o sigui, això és passar alguna cosa, d'acord? I segurament passa això, que estem posant l'empresa, estem invertint la piràmide, i això no funcionarà mai, perquè l'única manera de que l'empresa funcioni és que tu estiguis bé. Sempre hi ha sacrificis a fer i sempre hi ha moments, però han de ser excepcions.
Sí, senyor, doncs ens agrada molt aquest missatge i el tindrem molt clar, tant si som empresaris com treballadors.
Exacte.
Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Nelly.
Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
Parlem de cases amb ànima, ho fem de la mà de l'Aqueta Champagne, ella és de la immobiliària Kelly. Aqueta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
Parlem de comunitats de veïns, perquè a vegades sí. Quan algú sent aquest terme és com...
Sí.
Que l'ànima s'escapa.
Doncs no.
Volem recuperar aquesta ànima també dins de la comunitat.
Volem convertir-nos tots en els millors veïns i veïnes.
Sí, noi. I és difícil això de portar-se bé amb la comunitat de veïns.
No, veuràs que no, gens. Avui justament això. Parlarem de com tenir cura de l'ànima dels nostres edificis, perquè realment aquest entorn, aquest edifici, és un espai una mica peculiar, perquè de fet és un entorn privat, però de convivència compartida, comunitària, no? I això el fa una mica peculiar, perquè els carrers ja no són així, casa nostra ja
tampoc
no és així. Però, en canvi, és un entorn privat i compartit, no? Aleshores, la iniciativa que us porto avui es diu Edificis Positius i, justament, ens proposen un munt d'idees per viure de forma positiva aquesta experiència de ser veí o veïna.
M'agrada la idea, eh?
Que sí, és molt xula. A mi ja feia temps que tenia ganes de parlar-vos-en. Aquesta iniciativa va sortir del convenciment que les actuacions de cadascun de nosaltres per incidir en el nostre entorn més immediat poden canviar el món, no? És com aquesta mena d'empoderament de dir, fent coses petites, escolta, podem canviar el món i fer-lo un lloc millor i més habitable i més amable, no? Per parlar d'aquesta iniciativa he parlat amb el Josep Maria Canyelles, que és un dels seus fundadors de la web es diu edificispositius.com i si et sembla bé repassem una mica els tres punts com fundacionals que ells proposen. D'entrada ens diuen que aquesta forma de participació social per apoderar els veïns, les persones que habiten en una finca, intenta construir espais de cooperació, solidaritat, ajuda mútua, sostenibilitat social i ambiental dins del mateix edifici. Val? Segona, ens proposen adaptar a la realitat actual el concepte de bon veïnatge urbà, no? Perquè és veritat que ara, doncs, d'un temps cap aquí ha canviat molt, no?, la nostra manera de viure, de relacionar-nos. Doncs com això podem adaptar-ho a un bon veïnatge? I en tercer lloc, impulsen accions de millora del teu edifici de manera que ens permeti, doncs, un estalvi a la llar, a la comunitat i millorar la qualitat de vida a la comunitat. Val? Però això són paraules, propòsits, no? I exacte, li hem demanat a Josep Maria que entrem en matèria, que ens proposi doncs tres iniciatives, com deies tu. Va,
em sembla molt bé, perquè jo crec que potser fins i tot algú que ens estigui escoltant dirà, mira, això ho podíem fer.
Això m'encantaria, però no sé exactament com començo, exacte, no? Et sona bé, però... Va, doncs mira, el Josep Maria ens comenta que una manera de començar pot ser començar a reservar un espai de préstec de llibres i recomanació dintre de la comunitat, que pot ser algo tan senzill com un cistell a la porteria o en aquelles habitacions que a vegades tenim a les finques de l'entrada, allò darrere de l'ascensor, no? I pots proposar, doncs, això, inclús... doncs proposar els llibres d'una manera més proactiva, no? Això què farà? Que anem coneguent els veïns i al final, doncs, una de les coses que ens trobem que ha canviat una mica respecte als veïnatges d'antic, no? És que abans ens coneixíem amb els veïns i ara amb el, no? Amb el dia a dia que portem...
Més que va canviant o... Sí.
És que no hi ha ocasió o menys quasi, relació, no? Sí, canvi, doncs d'aquesta manera...
I parlar de llibres és fantàstic perquè és una gran excusa per poder conèixer molt l'altra persona.
Clar, ja t'està dient molt de com és el teu veí. No?
Aquesta ens agrada.
Aquesta és fàcil i això. I jo crec que n'havíem parlat alguna vegada que durant el confinament, per exemple, ja ho vam proposar, aquesta idea. Doncs això, d'entrada el que volem intentar amb aquesta primera iniciativa és conèixer millor a les persones amb qui convivim. En segon lloc, no, hem començat per aquest cistell de llibres, en segon lloc ens proposa, un cop ja ens comencem a conèixer, fomentar una xarxa d'intercanvi d'objectes d'ús compartit, com per exemple, no, m'invento, cadires plegables. Jo a casa meva en tinc, no sé, 15, perquè m'agrada molt fer festes, però òbviament no les necessito les 15, només que potser un parell de vegades l'any. Doncs poso a disposició aquestes cadires per dies que els altres veïns tinguin un sopar, no? Inclús si teniu algun espai, doncs, que es pugui emmagatzemar això, és encara una cosa, doncs, més pràctica per mi, perquè no he de tenir les 15 cadires a dintre de casa, en el qual és un win-win, no?
I a més fas partícips als altres de que faràs una festa i que si senten més soroll, doncs no s'enfadin tant.
Exacte, que tinguem tots més paciència. Però, com que ens hem conegut abans, clar, perquè ens hem recomanat llibres, doncs ja ens rebem amb un somriure i potser inclús en podem convidar algun d'aquests veïns.
Exacte, poden incloure's a la llista de
convidats. Però és que
convidats.
Hi ha moltes altres coses que podem, que podem compartir, doncs, des d'eines de bricolatge o potser inclús mà d'obra de bricolatge, perquè jo puc ser estupenda, doncs això, compartint cadires però posant un quadre puc ser tremenda, en canvi puc tenir un veí que amb això sigui molt disposat. Estris de cuina, d'aquests que tenim tots, cada cop dius un dia jo vull fer pa i tinc una panificadora i mai més a la vida la torno a utilitzar, no? Doncs potser aquest veí, doncs sí que en farà ús, no? I això, doncs si tenim un esprai prou gran i volem anar evolucionant, fins i tot doncs podem organitzar, no sé, una bicicleta estàtica i muntar una mena de gimnàs comunitari o una sala de jocs pels més petits, o inclús hi ha comunitats que comparteixen doncs una rentadora, no? De manera que això, que tens menys espai a casa ocupat per aquests estris que fas servir menys, no? I que podem fer aquest ús compartit. Va? Mm-hmm. I si ja veiem que passem al tercer estadi,
i vivim en una finca doncs, en vertical, ens podem plantejar amb el terrat comunitari fer aquesta acció de crear una teulada verda que es basa en ajardinar la coberta de la finca de manera que tinguem aquesta zona verda que en puguem gaudir i ajudem, a més, així a tenir cura de l'edifici perquè jo no sé per què em donava la sensació que tenir molt verd en una coberta pot ser causa d'humitats, no? I en canvi Josep Maria em deia que no, que és tot el contrari, perquè moltes vegades, per exemple, els edificis quan tenen esquerdes és degut als canvis sobtats de temperatura. I si tu hi poses una coberta verda, fas que aquesta temperatura sigui més constant, val? O sigui que inclús ens ajuda a tenir cura d'aquest edifici.
Fantàstic.
Sí que ja en tenim tres.
No, no, està molt bé, està molt bé. Jo acabo de prendre nota perquè és possible que amb la meva comunitat hi hagin canvis.
Ja ens ho explicaràs.
propostes. I segurament algú que ens escolti, que sigui president de la comunitat, escolta'm, ja té una llista de coses de propostes
ja té
per la propera
aquí.
Reunió.
Ben d'hora, ja tens deures per la propera.
Exacte, doncs vinga.
Teniu tota la informació a edificispositius.cat i veureu que allà hi ha un munt de propostes més.
Doncs vinga, ara entrarem a la web aquesta, edificispositius.cat, i trobarem més suggerències. Moltíssimes gràcies,
Peta. Gràcies a vosaltres, Naomi.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
Al Treu la Llengua avui tenim a l'Aida Roca. Ella és filòloga, youtuber i és més coneguda com la filòloga de Guàrdia, que té més de 30.000 seguidors a Instagram i més de 17.000 a TikTok. Benvinguda, Aida, què tal estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Escolta'm, som molts seguidors i, de fet, tu vas començar amb un canal de durant la pandèmia amb la idea de parlar de filologia. En principi, no tenia per què ser atractiu, és a dir, aconseguir tants de seguidors està molt bé. Com va ser que vas pensar en crear aquesta... Bé, entrar a xarxes?
Doncs perquè jo consumia contingut, sobretot a YouTube divulgatiu, d'altres matèries, sobretot seguia a un xic que es diu Jaime Altofano, que parla de música, i seguia a una xica que es diu Ter, que parla d'arquitectura. Aquests temes a mi mai m'havien interessat, però per com m'ho explicaven, de sobte m'han començat a interessar i vaig pensar que volia fer el mateix amb la meva matèria, que era la filologia catalana i sobretot la llengua catalana.
Tu, més a més, ets de Tarragona, suposo que també t'agrada els matisos que dona la nostra llengua.
Efectivament, de fet, sóc una ferma defensora dels tindre i vindre o dels xic i xica, que són sinònims de noi i noia, per
exacte.
Exemple.
Home, jo t'he de dir que tinc família al sud de Catalunya i també allà, des d'allà reivindiquem molt tots aquests matisos que la mateixa llengua ofereix i que a vegades els menyspreem, i això del contracte és el que enriqueix la llengua.
Exacte.
Suposo que ho veus igual, no?
Exacte.
Déu-n'hi-do, tens molts seguidors. Esperaves que tindries aquest èxit i aquesta resposta?
No, mai m'ho havia esperat. De fet, tenia l'objectiu d'arribar als 10.000 seguidors a Instagram, així com a fita personal, i quan els vaig passar era allò... Tot el que vingui, doncs ja és benvingut, però no m'ho esperava ni de lluny. Al final estic parlant d'un tema que és la matèria oficialment avorrida de l'escola al costat de les matemàtiques, potser. O sigui que...
Segurament. I què expliques? Què creus que fa atractiu el teu Instagram, el teu TikTok?
A veure, al final jo sóc una apassionada de la llengua i crec que això es traspua, i quan em parlo davant de la càmera passa el mateix. I jo penso que potser a l'escola ens ho expliquen tot com si fos un conjunt de normes, un conjunt de regles per aprendre i ja està. I penso que jo enfoco la llengua com si fos un ésser viu, t'explico la història de les paraules, t'explico per què una norma és d'aquella manera i no d'una altra, com vam arribar, quin camí va seguir la llengua per arribar fins allí. Jo penso que això, tractar la llengua com si fos un ésser viu i no una eina que és completament aliena a nosaltres, és el que li dona el seu punt d'interès, podríem dir.
I no només això, sinó que a més això t'ha portat a escriure un llibre. Tu t'autodefineixes com filòloga punk.
Sí, perquè al final el que agafo és una matèria que s'ha explicat sempre d'una manera, intento capgirar-la i mirar-me-la des d'un altre punt de vista i trobar-li el seu atractiu des d'allí.
I d'aquí el nom de Pompeu Fabra, que és de fet el nom del llibre.
Exacte.
El nom de Pompeu Fabra, el manual de català per guanyar tots els debats lingüístics de sobretaula. I creus que amb aquest llibre, amb, en nom de Pompeu Fabra, aconseguirem guanyar aquests debats? Perquè déu-n'hi-do el nivell on s'ha arribat amb el debat aquest, eh?
Jo penso que sí. O sigui, al final el que vertebra el llibre són polèmiques del català. Comença amb un capítol que ja és, el títol que té ja és bastant polèmic, l'ortografia no és tan important, intento donar més importància al que es diu gramàtica i treure-n'hi a l'ortografia, començo a parlar de castellanismes, de dialectes, i al final anem, també passem pel tema dels accents diacrítics i arribem al llenguatge no sexista / igualitari / no masclista / com ni vulguis dir. Per tant, sí, anem tocant diversos temes, també bilingüisme, des de, amb tots els seus significats, sí, que sí que...
Que tu ets punk en aquest sentit, no?
Exacte.
Tu creus que el camí que porta el català el porta realment cap a una via morta o no? O tens esperança?
Tinc esperança, però hem de vigilar. O sigui, som en un punt en què no ens podem relaxar perquè la llengua corre perill, sobretot en alguns llocs. Aquests dies que he freqüentat Barcelona m'he sorprès molt que hi ha persones que treballen a Barcelona de cara al públic que ni entenen el català. Això és un signe d'alerta bastant important, però d'altra banda també s'ha de tindre en compte que en alguns llocs el català és perfectament viu, que a les xarxes socials, per exemple, cada vegada hi sentim més català, potser no de la qualitat que ens agradaria, perquè és cert que sobretot els joves cada vegada diuen més castellanismes. Crec que els pobles en diem menys que les ciutats, perquè al final les ciutats arriben les novetats més ràpid. També és un signe d'alerta que les ciutats estiguin arribant més castellanismes, perquè normalment les novetats arriben abans aquí. Per tant, si els castellanismes són novetats, això no ens agrada. Ens agradaria que el català segueixi sent genuí, perquè al final, si seguim evolucionant, agafant cada vegada més castellanismes, correm el risc de convertir-nos en un dialecte del castellà, al cap i a la fi.
Segueixes a molta gent que porta xarxes en català?
Sí, la veritat és que, gràcies a Déu, n'hi ha moltíssim, o sigui, hi ha moltíssimes persones, tant que fan contingut en català del tema que sigui, com gent que parla del català, també per nivells diversos i per públics diversos. O sigui que, en aquest sentit, crec que cada vegada estem millor, tot i així en necessitem més, i potser tenim una franja d'edat força coberta. A partir dels 25 anys penso que hi ha contingut d'interès per gent d'aquesta edat, però potser la franja 15, 20 i pocs anys està menys coberta. Potser necessitem més tiktokers que parlin en català i que ho facin de forma natural.
Doncs seguirem a la Aida Roca, que és aquesta filòloga de guàrdia, que us ho passareu molt bé seguint-la, que dirà coses molt divertides i que, a més, doncs, a part d'entretenir-nos, està fent una feina que és donar vida a la nostra llengua. Moltíssimes gràcies, Aida.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La primera pedra @racu.cat. Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Doncs sí, ahir parlàvem de cinema, avui toca sèrie televisió. Sí. Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, que em vas dir que va, no sé...
A veure, tots els ingredients farien pensar, en principi, sobre el paper, que està molt bé. És a dir, el director i el guió és l'Aitor Gabilondo, que ens va agradar molt en Pàtria, em va aparejar fa uns quants anys, per tant, dius garantia. Els dos protagonistes principals també estan molt bé. Un és l'Aaron Piper, que ja el tenim conegut de fa uns quants anys, i després la Modena Amor, que la vaig descobrir al Bon Patró, que aquesta setmana es va emetre precisament per TV3, és la pel·li que va triomfar a l'edició dels Goya de l'any passat, i que també està molt bé, però hi ha uns quants pros. La sèrie es diu El silencio és de Netflix.
El juez ha adelantado tu salida gracias a tu trabajo en los invernaderos. Bueno, por la especial condición del interno, el silencio se interpretará como asentimiento. Vuelves a casa de tus padres. Lo has heredado a pesar...
El que torna a casa dels seus pares és el Sergio, que és el personatge que interpreta l'Aaron Piper, que ha estat un temps internat perquè és el principal sospitós de matar els seus pares. Mm. Primer la mare i després el pare. Aleshores, a partir del moment en què hi ha aquesta detenció, ell no parla absolutament o gairebé amb ningú. Val? I quan el posen en llibertat, tot això passa a Bilbao, quan el posen en llibertat, l'Anna, que és psiquiatra, que és el paper que interpreta l'Almudena Mor, diguem-ne que es posa al capdant d'un operatiu en el qual faran una vigilància absoluta i permanent les 24 hores al dia, instal·len càmeres de vigilància a casa seva, tot això sense que ell ho sàpiga, i a través també de les càmeres del carrer van seguint tots els seus moviments i totes les seves passes. Per tant, en principi, bé, no?
Bé, de moment sí.
I jo et diria que res del que penses al capítol 1 acaba sent el que passa al capítol 6.
Doncs està bé, també, perquè bons sí. girs de guió, a no ser que tot sigui precipitat i a l'últim moment.
Jo, amb ell, me'l crec bastant, a l'Aaron Piper. Amb ell em costa una miqueta més. Aleshores, a no ser que sigui el que fa exactament el paper que li demana el director, jo me la crec poquet com a psiquiatre i com a... i pel seu personatge. I em sap greu, perquè...
perquè
no, perquè el bon patró ho feia bé i aquí hi ha moments que ho fa bé, però és que hi ha altres moments que és a dir, fa una cara tan absolutament de poca expressivitat, per no dir-te nula, per no dir-te gens, que penses, però és que igual ja heu de ser. A mi m'agradaria que en tingués una miqueta més.
Ja.
I aleshores el Sergio, quan surt d'aquí i se'n va a casa seva, té un objectiu, que és buscar la seva germana, perquè quan mata a la mare i al pare, la seva germana està allà i la seva germana ho veu tot. La seva germana també, quan ell entra ingressat, amb ella se'n va amb una família d'adopció, i el que vol fer és recuperar-la, és tornar a veure-la i tornar a parlar amb ella i tornar a estar amb ella. I res més.
No es pot dir res més.
No, Bilbao queda, surt molt bé, uh-huh. I plou molt, tot el que voldríem que plogués aquí, tot i que aquest mes de l'any
Sí,
però
recuperant una mica.
Saps allò, fa una mica d'enveja que dius, ostres, aquesta pluja bé la podríem tenir aquí. Sí. Però la ciutat queda bastant diguem-ne que és una ciutat xula per passar a l'acció d'aquesta història. I res, i a partir d'aquí anar veient el...
El silencio de Netflix,
una temporada, 6 capítols, i ja està.
I ja està. No dius, hi haurà...
Anaves a preguntar. Sí. Al final queda obert, oi?
Sí.
Hi hauria opció d'una segona? Sí.
Sí? Ah, molt bé.
No, perquè no cal.
Ah. Sí que hi hauria opció, però no cal.
No.
Val.
És a dir, ja, saps, tens els suficients interrogants
sí,
però no hi hauria cap necessitat.
Molt bé, doncs escolta'm, ja tenim una nova sèrie que qui vulgui que la miri, però...
Sí, una vegada, tot això, escolta'm.
Jo
a veure, jo l'he vist sencera, amb la qual cosa...
Clar.
També la pots mirar,
si vols. Però jo amb les que tinc pendents no em sap que no serà aquesta l'opció.
No,
ja t'ho dic ara.
D'acord.
Doncs escolta'm, la setmana que ve més.
La setmana que ve més, que vagi bé.
Igualment. Doncs va, que ja anem cap al final del programa.
Ai,
i ens agrada molt tancar-lo de la mà de la Isabel. Que, Isabel, és que ens portes uns temes tan macos.
Ai, Noé.
Unes versions tan maques.
Sí, jo sempre dic el mateix. Les versions són estupendes, les originals són encara millors. La música, en general, jo crec que... Jo no crec a ningú que no li agradi. És una manera també de deixar-te anar.
I de reinterpretar
temes. I de reinterpretar una cançó i un tema, exacte. I avui et porto un tema... Un tema que és molt conegut, molt cantat, molt ballat, molt alegre, amb una lletra molt bonica que jo crec que ens l'hauríem de posar a la pell i d'escoltar-la bé. És en anglès, però bueno, la traducció és bastant... S'entén bastant, sí, fàcil. Avui ens n'anem cap a Jamaica.
Home.
Avui ens n'anem cap al cor del senyor Bob Marley.
No sé per què ho he pensat, sí, però bon rotllo.
Bon rotllo, exacte.
Clar, clar.
Quin senyor... Quina pena, que ens va deixar amb 36 anys, que dius, on vas? Sí, però bueno, la vida és la vida, les coses són com són, i vés a saber, ara tindria 78 anys, i estic del tot segura que encara seguiria cantant, perquè aquesta energia que irradia aquesta persona, jo crec que perdurarà per sempre.
Sí, sí.
Ah, que sí?
I tant.
Doncs fem play amb la primera versió d'un gran tema, que estic segura que sabràs de què estem parlant, al segon. Endavant.
About a thing.
Sí, senyor.
Tot anirà bé, Isabel. Sí. Tot anirà bé. Per què ens preocupem a vegades per coses que no han de ser?
No cal.
Ai, què et sembla?
Que em sembla un tema molt bonic, que jo crec que més d'un ens el cantem a nosaltres quan estem una mica nerviosos.
Jo crec que me l'hauria de cantar bastant sovint, Exacte. Estem parlant de Three Little Birds de l'any 80, del disc Exodus, Bob Marley and the Wailers. Què dir d'ell? És que no cal dir res més, és posar-lo un bucle, una cançó darrere l'altra. Jo he volgut triar aquesta perquè m'ha fet gràcia la lletra, l'he trobada encantadora, i qui ens està parlant, qui ens està cantant avui, evidentment, amb aquesta gran versió, és el gran cantant també, guitarrista, compositor i exministre de cultura brasileny, Gilberto Gil. Que he trobat, home, té una influència que toma amb aquesta cançó, posem-la. És que també ve d'uns orígens molt, molt, molt rock, molt reggae, també, aquest bon home, i m'ha fet gràcia posar-lo.
Va, doncs a veure, una miqueta més.
Una miqueta més, va.
A veure, va, i una altra versió, no?
Sí. Ara et posaré una altra també que és molt dolça.
Ah, sí?
Fem el canvi?
Va, sí.
Va, fem play, sisplau. He de pensar que estic triant versions, és a dir, que no té res a veure amb l'original. Aquest cop sí que són tres ben, ben diferents. Va.
Que tinguin això a l'orella, no pateixis.
No. Tot anirà bé,
Sí, sí, qui és aquesta veu tan maca?
Aquesta veu tan melosa, tan elegant, alhora tan penetrant i que a cau d'orella dius, mare Déu, noi, quina veu tens? Estic parlant d'un cantant i compositor que es diu, nascut a Ohio, que es diu Joshua Radin, poc conegut. Jo diria que no és gaire conegut. El que passa que jo sempre que he buscat versions m'ha sortit sempre i he pensat, tard o d'hora l'acabaràs posant. I avui he decidit, avui és el dia ideal per posar el Joshua Radin, que realment tot ho canta aquest estil. És l'estil que porta ell, llavors per què has de canviar? Si és el teu estil, guitarreta, tranquil, el seu tamboret, el seu micro, pam pam, els seus acústics, i una d'elles és aquesta. Aquesta gran versió del gran Bob Marley.
Ai, doncs que bé, i ara ens queda el tercer.
I ens queda el tercer, que també va per un estil així també melós, però té un puntet.
Ah, sí?
Sí, té un puntet diferent, si no l'hagués triat com la tercera. A veure què et
perquè
sembla.
Perquè aquest teu ha sigut un tema bastant interpretat,
n'hi ha bastants, n'hi ha bastants. El que passa, m'ha costat una mica, però sempre he intentat triar-ne tres, evidentment, que no siguin iguals a la que estem
molt
acostumades.
Molt ben triat, Isabel.
Que el gran Bob Marley, evidentment, ens feia ballar i ens feia vibrar, i aquestes ens faran vibrar en lloc de ballar.
Doncs fantàstic.
Doncs vinga, fem play. About a thing. Every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright.
No puc dir que no.
Què? Que es fa dir Dressage, però estem parlant de la veu d'artista compositora de Los Angeles, Kesley Brumford. Amb l'altra persona es diu, es fa dir IG, és una productora que fa moltes mescles, i aquesta cançó s'ha fet famosa per una sèrie de Netflix que es diu Virgin River. Aquí els que veuen sèries, no sé el Joan Maria Morro si la coneix o no, jo personalment no, jo m'he anat primer a la cançó i després he descobert que és de Netflix. I aquesta noia la versiona amb aquesta sèrie, es veu que té bastants adeptes.
Fantàstic, doncs ens agrada molt el tema, evidentment, l'original,
sí,
i després
sí.
Aquestes versions que són fantàstiques.
I buscaré més versions del Bob Marley,
Home.
Perquè tots tenim
evidentment tenim al cap la típica, no? Però jo he volgut agafar l'altra típica, no la típica que ens tenim tots,
sí,
sempre al cap.
Així m'agrada, sorprenent-nos sempre.
Ai, gràcies.
Isabel, que t'havies de passar un super diumenge.
Igualment,
que per ja cert, tenim un bon rotllo amb aquestes músiques.
No ho hauria de dir, però no estem a debut, ja hem d'anar, què hem d'anar a fer? Hem d'anar a votar, no?
Home, clar.
O ja ho has fet?
No.
Si anem a fer-ho, home, no, que no ho hagis fet per correu.
No.
Anem, no?
Sí.
Anem ara?
Sí. Va, sí.
Anem a fer un cafetó i ens hi anem.
Vale, va.
Vinga, doncs.
Sí.
Adéu.
Smile with the rising sun. Three little birds by my doorstep singing sweet songs.